recordo el cas del Pizarro d'Endesa, que el va fitxar el Partit Popular. Recordo, amb aquell govern dels millors de l'Artur Mas, el cas del conseller Mena, que, pobre, doncs va passar, que era el conseller d'empresa i que va passar la història per dir allò de que els joves, ho va dir a més amb seu parlamentària, que el que havien de fer els joves catalans era anar-se'n a Londres a servir cafès, no? En canvi, hi ha un altre perfil, a vegades, doncs, d'independents, que ja coneixen més els codis de la política o dels mitjans de comunicació i que, per tant, els és més fàcil adaptar-se.
Mira, no sé qui parlava... Ah, sí, la Mònica Hernández parlava ara de l'Albert Batalla. Hola, Albert Batalla, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Això tu?
Doncs molt bé, molt content. Després de 5 anys ens hem tret de sobre aquesta llosa feixuga que durant tant de temps hem portat a les espatlles.
Perquè ho puguem entendre, en parlava ara la Mònica, també l'Ara Gómez, per poder entendre aquella gent que evidentment no neix ensenyada i que no te'l recorda el que va passar, podries fer 5 cèntims d'exactament que us van dir, que us van acusar i com ha acabat tot plegat?
Sí, doncs, mira, el 28 de març de l'any 2019, just 2 mesos abans de les eleccions municipals de l'any 19, doncs va haver-hi una operació molt espectacular de la Guàrdia Civil, tant a l'Ajuntament de la Seu com al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, jeeps, furgonetes, passamuntanyes, metralletes, per venir a buscar una informació d'una causa secreta que nosaltres evidentment no coneixíem, sobre possibles delictes que s'haguessin comès a les dues institucions, tot basat en una denúncia anònima presentada el dia 25 de setembre del 2017, és a dir, una setmana abans del referèndum de l'1 d'octubre. Clar, això a nosaltres ens va agafar, evidentment, molt per sorpresa i bueno, va suposar doncs, una imputació de delictes molt greus o bé suposats delictes molt greus, no només per alguns responsables polítics, on hi havia també doncs, el primer tinent d'alcalde i alhora president del Consell Comarcal, el Jesús Fierro, o la tercera tinent d'alcalde, la Mireia Font, sinó també treballadors tant de l'Ajuntament com del Consell Comarcal. Bé, això va mantenir-se, la causa es va mantenir secreta fins a principis del 2020. Després doncs, hi va haver dues peces separades que es van jutjar i es van arxivar, una que afectava el Consell i una que va afectar l'Ajuntament, que es van arxivar l'any 2020. I a partir d'allà, doncs, un procés de pròrrogues i la instrucció a petició de la Guàrdia Civil i doncs, el jutge de torn, que n'han passat 4 de jutges, en aquest cas a la Seu, doncs el jutge de torn anava prorrogant, que ha durat fins ara, fins que al febrer del 2024, després de demanar-ho molt, vam anar a declarar i evidentment doncs, va passar allò que ja vam dir que passaria, que és que s'ha arxivat tot sense ni tan sols haver d'anar a judici perquè els fets que se'ns imputaven no existien i per tant, des d'aquest punt de vista estem contents perquè ha acabat com volíem que acabés i com estàvem segurs que acabaria. I per altra banda, si em permet l'expressió, emprenyats, doncs perquè ha durat molt temps, perquè ens hem sentit impotents en molts casos i sobretot també perquè no hi ha una restauració possible, donat que a més la denúncia és anònima i per tant no sabem qui l'ha posat. El que sí que vam demanar l'altre dia, quan vam explicar que tot això havia quedat arxivat, és que la persona o persones que havien induït aquesta denúncia anònima i vam assegurar que amb motivació política, perquè no només el calendari sinó el contingut de la denúncia d'un així un manifeste, doncs que donguessin la cara i demanessin públicament perdó. És per nosaltres l'única restauració possible.
Albert, perdona, has dit el 2019 va venir la Guàrdia Civil, però la denúncia anònima és del 2017, a una setmana del referèndum.
Sí, ho he dit.
Ah, ho has dit.
Sí,
així és, aquest és el calendari. 25 de setembre del 2017, la denúncia anònima i després una instrucció, una investigació per part de la Guàrdia Civil, en aquest cas, doncs, evidentment, amb pesa per fiscalia, doncs, secreta, que nosaltres ni coneixíem fins que el 2019, a 2 mesos de les eleccions municipals, doncs va haver-hi tot aquest renou important i espectacular a l'Ajuntament i al Consell Comarcal que va sortir a tot arreu, no? Que també et sap greu, no? Perquè després de tants anys de pencar i de fer coses amb més encert o amb més èxit o de vegades coses que no surten bé, però en tot cas al capdavant d'una institució, no? Que la foto més Més projectada de la seu després d'aquests 11 anys sigui gips de la Guàrdia Civil davant de l'Ajuntament, doncs realment és molt, molt empipador.
Ja, és que com, perdona, Ferran, tu com t'ha afectat a tu això personalment, Albert? Parlo de tu amb l'Albert Batalla perquè vam estar treballant junts a Catalunya Ràdio fa molts anys. Sí, per tant, tinc una coneixença més enllà, ara hi havia alcalde i totes aquestes coses i amb el títol, eh? Digues, Albert.
Doncs, mira, jo particularment he patit més pel meu entorn i per la gent que estava afectada que per mi mateix. Evidentment, és una motxilla amb la qual aprens a conviure, no? Hi ha dies que ni te'n recordes que la portes, hi ha dies que no saps per què, doncs et pesa una mica més i veus que és més feixuga i penses, bueno, aviam quan acabarà tot plegat, no? Quan serem capaços, doncs, de treure'ns aquest pas de sobre, no? Però també, per altra banda, hi ha hagut gent que no ha figurat tan públicament com nosaltres perquè no eren ni tan sols responsables polítics, sinó tècnics o directius d'una o altra institució, han viscut situacions complicades, no? Gent que ha tingut necessitat d'atenció psicològica per una qüestió com aquesta, no? I que veus que li costen sortir-se'n perquè veu amb molta impotència una injustícia molt, molt, molt gran, no? I per altra banda també... Bueno, sempre tens aquell dubte de dir, bueno, professionalment, ara jo ja havia anunciat que deixava la política, que no em tornava a presentar les eleccions, ho vaig anunciar l'any 2018, i per tant, doncs, m'havia de resituar en el mercat professional, després de molts anys de fer política, i, bueno, també tenies tot aquell dubte de dir, ostres, has de fer una entrevista de feina, o bé, en tot cas, doncs, si tenies alguna oferta, havies de posar sobre la taula i dir, sàpigues que estic en un procés judicial que no acabarà en res, estem convençuts de la nostra honorabilitat i innocència, però que sàpigues que pot passar coses, sobretot des d'un punt de vista mediàtic, no? Llavors, bueno, aquesta situació t'empipa perquè realment és injusta. I bé, ara ja està, s'ha acabat, estem contents, estem feliços, però alhora estem disgustats per tot aquest tràngol que hem passat, nosaltres, les nostres famílies, no? Al final, a la seu, doncs cadascú té diguéssim, la motxilla que té, no? I a casa nostra, doncs, diguéssim, el bon nom de casa nostra ens l'hem guanyat a pols, treballant molt, els meus pares, gent molt honesta, molt honrada, molt treballadora, i sap greu, no?, que pesi sobre ells una ombra de sospita sobre si el seu fill ha fet o no ha fet segons què, no? I això, ostres, a mi realment és dels temes que més m'ha mogut i m'ha commogut durant tot aquest temps. Amb la confiança que tot acabaria bé, però amb aquest via crucis, per dir-ho així, ara que hem passat Setmana Santa, de no saber ben bé quan acabaria. Quatre jutges, 5 anys d'instrucció, més de 4.000 folis a la causa...
Clar, mira, Albert, és el que diu ara el Melero. El Melero em fa així com dient... Espera't, obre el micro, perdona.
Parles d'un sumari en el primer que dius, encara que no coneguis del tot el contingut, és que 5 anys, 4 jutges, i ja veus que hi ha un problema estructural del que ja n'hem parlat a la justícia d'Espanya, un destí com aquest destí, on els jutges no s'hi volen quedar, que quan arriben ja tenen demanat immediatament el trasllat, on aquests expedients immensos, farcits de milers de folis que va aportant la policia, no hi ha qui ho toqui, on l'únic que fa el jutge que arriba és anar dictant les diligències de pròrroga de la instrucció per necessidades inaplazables del servicio, i a més qualsevol ciutadà es troba amb 5 anys de pena de banquillo i es queda tan ample.
Sí. De fet, en aquest cas hi ha hagut moltes pròrrogues de la instrucció per a petició de la Guàrdia Civil, però també us he de dir que des de la primera pròrroga... Des de la primera prova que van demanar no han aportat cap altra informació, però anaven a demanar pròrrogues i el jutge de torn els anava concedint aquestes pròrrogues i, clar, mentrestant...
Clar, és que
no us he de dir, per altra banda, que ens hem sentit molt recolzats per molta, 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 molta gent de la seu i gent que ens coneix i, en fi, afortunadament tot el nostre entorn ens ha acompanyat molt bé i, de fet, aquests dies alguns amics ens enviaven missatges i dius, mira, ja ni hi pensava, imagina't, no?, com això ha passat a millor vida, no?, però des d'aquest punt de vista sí que evidentment és un mal que difícilment és reparable del tot.
De seguida, Ferran Casas, un instant, Albert, tens 5 minuts, oi?
Sí, tant.
Un instant, sisplau.
RAC 1. Ei, de Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Abans. Ara. Amb les tècniques de sedació en implants del doctor Bladé, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladegrup.com i informis. Grup doctor Bladé.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Damaris a la Verta arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al Centre Comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Latim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i l'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
Que t'assessorin per estalviar energia és formidable. Visita el teu punt de venda Endesa més proper i els nostres professionals t'ajudaran a estalviar les teves factures d'energia. Perquè tot Endesa és formidable. Demana hora o troba el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a Un Viaje por Tantos Punes i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot tenim tot el que necessites per posar a punt al teu jardí. Com la gespa artificial que estaves buscant per només 12,95 euros al metre quadrat. I el set de jardí acàcia per només 199 euros. No esperis més per estalviar. Ara a la teva botiga i a Brico Depot Ponés.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis. Anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots. Perquè FIAC Assegurances, el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Diverses opcions amb el tema del vol d'Europa que ha d'anar a Madrid, que crec que arribaré una mica més tard. Jo és que seria feliç si aquest vol aterrés a l'hora de la competència amb els Oscars, perquè és que seria meravellós, seria justícia poètica també. Hi ha una cosa al Ferran Casas sí. I després l'Anna Gómez, una sí. Cosa amb el Melero. Només una cosa, està a nosaltres continua l'Albert Batalla. Ara, això que comentava ara l'Albert Batalla, que em sembla molt interessant que la gent ho pugui saber, que és les denúncies anònimes. Que les denúncies anònimes sorprenen que, bueno, hi ha una denúncia anònima que ha perdut. Dir, bueno, pot haver una denúncia anònima i, escolta, miri, aquest senyor és un assassí, no vull que em mati per haver-lo xivat. Però quan és mentida, què hauria de ser això?
Bueno, això hauria de ser una acusació i denúncia falsa, però que és un delicte. Però això està en contra de la pròpia naturalesa de la denúncia anònima, que en gran part és fomentada per Hisenda, per exemple, perquè et carreguin en pla d'inspecció, les denúncies anònimes tenen una certa capacitat de convicció, o per la policia. Quan la denúncia anònima pues, també és un
però ara,
instrument...
Per exemple, Albert Batalla podria presentar una denúncia contra aquest anònim?
Contra subjecte indeterminat.
Clar.
Bueno, vull dir, això... Si es vol gastar els calés, evidentment la podria presentar. Però el destí final d'aquesta denúncia no li auguro gaire èxit.
Però segurament... Estan protegits els denunciants anònims, eh? Hi ha una protecció
per això
inicial.
Perquè hi ha tot un seguit de proteccions.
Hauries de poder demostrar que hi havia mala fe i que hi havia voluntat de perjudicar aquella persona.
És que segurament...
Si això no ho pots demostrar-ho, cosa que deu ser realment molt complicat.
Molt difícil.
Molt complicat.
Molt complicat. Esclar, aquell tio passarà... Sí que sí, aquest personatge que va denunciar a l'Albert Batalla i la resta de gent implicades amb aquest tema, escolta'm, passaran de rossites amb aquest tema, eh?
No, segurament la denúncia anònima té sentit i és una figura útil i ha ajudat, doncs, en molts casos de corrupció i altres delictes. El problema i el que genera, jo crec, una situació molt clara d'indefensió és que quan no hi ha cap avenç o novetat per part de la investigació policial o de la investigació judicial, el cas se segueixi allargant. I segurament, més que els denunciants, a qui els afectats haurien de poder acabar demanant explicacions, és a la policia o a la justícia demanant d'alguna forma que es compensés o restituís l'honor. En tot cas, jo fa 25 anys que conec molt a l'Albert Batalla, perquè de fet vam fer la carrera junts, i jo no he dubtat mai de la seva honorabilitat, però... qui hauria de tenir una mirada diferent sobre això, doncs em sembla que és la justícia, perquè la justícia sap de l'impacte polític i això és el que sovint ens fa mal pensar, sap de l'impacte polític que tenen aquesta mena d'actuacions quan afecten a persones públiques, quan afecten a polítics.
Perdona,
Després hi ha una altra cosa també important, que és el paper de la premsa, el paper dels mitjans de comunicació. I el repàs que ha fet amb el cas de la Mònica Oltra, l'Albert Sort, doncs, significatiu. I a petita escala també es podria fer, dic, perquè el cas, per sort, per l'Albert Batalla, no va tindre el mateix impacte que el de la Mònica Oltra, però també es podria fer amb el cas de l'Albert, no? Clar, perquè al final... I també torno a la justícia. Els diaris s'equivoquen i alguns actuen amb molt mala fe, però també diuen el que diuen perquè quan hi ha un document policial o quan hi ha un document judicial, doncs és molt fàcil allò que diuen en castellà de dar-le cuerda a la cometa. Per tant, torno, sento, és que ja sé que a vegades el Melero no està d'acord amb això, però aquí hi hauria d'haver una reforma a fons del sistema judicial per impedir aquesta mena d'actuacions arbitràries.
No és que no estigui d'acord, és que el problema no és en aquest cas en concret. Hi ha altres problemes que són específics del poder judicial, però aquest és un problema polític. Els que han posat la pena del delicte d'acusació i denúncia falsa són els polítics. Té pena de multa l'acusació i denúncia falsa en causa criminal, i si és per delicte greu, de 6 mesos a 2 anys, que no es compleix. Vull dir, aquesta és la pena. És a dir, és el legislador espanyol el que ha considerat que l'acusació i denúncia falsa és un delicte trivial, lleu, ¿vale? I és el legislador el que faculta a la policia i a l'agència tributària a encobrir la identitat dels denunciants anònims. Aquí sí que, vull dir, hi ha problemes. El problema del jutjat de la Seu és un problema judicial, però aquest no és un problema, aquest és un problema polític.
Però el sistema judicial, Melero, sí que és responsable en el cas de l'Albert Batalla, que ell mateix ha explicat, durant aquests anys no s'han aportat proves noves.
Sí, no, però són dos problemes diferents.
Exactament, sí, llavors, igual que en el cas de la Mònica Oltra.
Aquí li demana
explicacions. Clar, són dos problemes diferents.
Clar. Aviam, Albert Batalla, vols dir alguna cosa?
Aviam, algunes coses sobre el que heu dit. Primer, us agraeixo molt que ens hàgiu donat veu, perquè al final parlo jo, però parlo en nom també de tota la gent que hem estat visquent aquest tràngol. I després, algunes coses de les que heu comentat, per rebre el clau. Aviam, el tema de la pena dels mitjans, és evident que quan hi ha quan passa alguna cosa com que la Guàrdia Civil entri en un ajuntament, surt a tots els mitjans, és lògic, és una notícia, per tant, des d'aquest punt de vista...
Una foto espectacular, Albert.
Una foto molt espectacular, exacte.
Que a vegades se la podrien estalviar i no ho fan.
No, però per exemple, si tu veus que hi ha una...
No,
és notícia. No els mitjans, no, se la podria estalviar la Guàrdia Civil.
Sí,
és dir, clar, a vegades la Guàrdia Civil, també políticament, don una espectacularitat a una sèrie d'operacions que tenen a veure amb la corrupció que no és gratuïta.
Que li diguin al Sandro Rossell, per exemple.
De fet, el nostre advocat, un dels nostres advocats, ens deia, escolta'm, això fa uns anys enrere, si la fiscalia o el jutjat demanava poder accedir a una informació d'uns expedients d'un municipi, el que es feia era es contactava amb l'Ajuntament, amb el secretari o la secretària de l'Ajuntament, se li demanava i l'Ajuntament ho enviava. No cal enviar...
Quatre patrols davant de l'Ajuntament.
Quatre patrols i alguna furgoneta amb gent en passar muntanyes com si fóssim...
I matralletes, no sé,
terroristes. Sí, també. No, per tant, des d'aquest punt de vista, però justament hem volgut fer, quan s'ha acabat tot plegat l'altre dia, vam voler fer una mica de nota de premsa i atenció als mitjans amb les tres persones més visibles de tota aquesta causa, justament per fer aquesta reparació. No, i algun mitjà em deia, escolta'm, em podries passar, sisplau, l'auto de la jutgessa de l'arxivament, sobreseïment i arxivament del cas, perquè des del TCJ no ens passen res, no? Clar, quan nosaltres vam arribar a l'Ajuntament, alguns mitjans ja hi eren perquè algú, no sé qui, els havia avisat. En canvi, quan això s'ha acabat, feines a rai a fer la reparació per part de qui ha patit el dany, no? I en canvi, el sistema com a tal no acaba de respondre al 100% en aquesta reparació que caldria fer a les persones que han estat exculpades d'un presumpte delicte.
Aviam un segon, que l'Anna Gómez ha dit alguna cosa, però abans, Roger Perciba, deixa'm anar cap a l'aeroport de Madrid-Barajas. Què, hi ha alguna novetat?
Què? Doncs no, cap novetat. No, cap novetat. Estem aquí a l'arribada de la sala 1, que és per on arribaran els passatgers procedents de Santo Domingo, en aquest vol d'Air Europa, que és el vol el UX88, que segons els panells que tenim aquí d'informació, té prevista l'arribada a les 11 del matí. També estem rastrejant amb aquesta aplicació el recorregut que està fent el vol i ja ha pujat fins a San Lorenzo de l'Escorial, ara estarà fent la volta per encarar Barajas. Aquí l'ambient que us podem descriure és que hi ha molts mitjans de comunicació, vaja, hi ha més càmeres que familiars i amics esperant els passatgers. Ara la policia i els serveis de vigilància aquí de seguretat de l'aeroport de Barajas han col·locat una cinta de color verd per impedir l'accés a la porta i que els passatgers, quan traspassin aquesta porta de sortida, doncs facin tot un carrilet, facin tot un passadís per ordenar una mica aquesta sortida, que es preveu que si ve Rubiales doncs es pugui descontrolar una mica, perquè he comptat una mica pel cap baix 30 càmeres de televisió.
Déu-n'hi-do, 30 càmeres, que no sé d'on surten tantes, perquè esclar. Bueno, clar, sí, sí, perquè hi havia aquella cosa de que una televisió envia 3 programes diferents i són 3 càmeres diferents per veure. I això, exacte, he de dir que les imatges que estic veient per televisió, llàstima, llàstima que no enfoquen la cara d'arribada de la gent que surt de recollir les maletes i quan s'obren les portes es troba a 30 càmeres al davant, que deu preguntar-se, clar, t'imagina't ara aquí, un rus que arriba i que es troba a 30 càmeres al davant quan surt de la terminal, o sigui, de la zona de recollida de maletes, s'obren les portes per la sortida. En fi, Roger Parcival, alguna cosa més?
No, no, aquí esperant a que arribi aquest vol.
Molt bé. Anna Gómez, deies.
No, a veure, estimat Javier Melero, els delictes d'odi només se poden aplicar als col·lectius discriminats, correcte?
Això és el que es diu que ha de ser, els que se'n diu els col·lectius, Diana. Una altra cosa és que es faci, però la idea, ja, però... del delicte d'odi és protegir a col·lectius febles. Aquesta és la idea.
Correcte.
Ara, després ja s'aplica a l'OTAN, eh? Vull dir que no.
Ja. Però tu creus que la Guàrdia Civil és un col·lectiu discriminat?
Home, no, ja et dic que no, clar, és ridícul.
D'acord.
No.
Doncs mira, t'explicaré un cas que em va bé que hi hagi aquí l'Albert Batalla, perquè l'any 2017 el fiscal en cap de Lleida, que va actuar... com un salvapàtries més que com un representant de la justícia, que no solament va incriminar, va obrir la causa de l'Albert Batalla, sinó que també va imputar a tota la cúpula dels Mossos i al seu comissari arran d'una denúncia d'un testimoni protegit que va resultar ser un mosso simpatitzant de Vox, que ara està imputat per tràfic de drogues, va imputar també els mestres de la Seu per delicte d'odi. Evidentment, es va arxivar. Tu creus que això és de justícia?
No, conec el cas i conec lo del testimoni protegit aquest i conec la imputació dels Mossos, ho conec perfectament i tot allò, bueno, va ser una salvatjada, una cacicada, i això no té res a veure amb el delicte d'odi, però és que hi ha moltes coses que no tenen res a veure amb el delicte d'odi. Delicte d'odi és dir si
incitar la massa... Ja, però tu saps els mestres aquests de la Seu com ho van passar? Bueno, vaja, l'Albert ens ho pot explicar.
Sí, clar, però el delicte d'odi és incitar algú a anar contra els gitanos o els negres.
Sí, com els de Sant Andreu de la Barca.
Ara.
Tot el Palau.
En fi, Albert Batalla, molts ànims i molta sort.
Moltíssimes gràcies per l'oportunitat i una abraçada per tots.
No, suposo que no se t'ha passat pel cap tornar a la política.
No, ja vaig decidir, abans de tot això, ja vaig decidir que tancava la meva etapa política després de força anys al Parlament i també a l'Ajuntament. I, diguéssim, el de l'altre dia, justament el que va confirmar és que acabo la meva etapa política i, a més, l'acabo sense, per dir-ho així, sense cap ombra de dubte en el meu expedient, i això realment em fa molt feliç.
Els que vam fer la mili, sí, malauradament, diem que ens han donat, com era allò, la blanca.
La blanca.
Ens han donat la blanca i estem lilis. Doncs això, està lili de política ja l'Albert Batalla. Una abraçada, Albert, fins aviat.
Una abraçada per tots i gràcies.
Sí, 3 minuts i 2 quarts d'11, un segon. Sisplau, vaja, la política, digues, Ferran.
No, ara queda 20 segons. Sí, molt ràpid. Ara que deia això l'Albert Batalla dels patrols i els passamuntanyes de la Guàrdia Civil i que tenim el tema dels Rubiales, 30 càmeres, doncs la Guàrdia Civil ara, i en aquests moments del fer política que també fan els jutges o la policia, ara la Guàrdia Civil pot decidir si vol que el senyor Rubiales sigui detingut i escarnit davant de tota Espanya, davant de 30 càmeres, o no, perquè també pot passar que l'agafin al control de passaports, on no hi ha cap càmera, se l'enduguin amb un cotxe, se l'enduguin detingut, i les 30 càmeres aquestes no tinguin la imatge, o pot deixar que hi hagi una imatge pública. Per tant, amb això, algú, en aquests moments, a la Guàrdia Civil o al Ministeri de l'Interior, està decidint si vol que aquestes 30 càmeres, que totes les televisions i totes les ràdios
és una bona
en directe
pregunta,
tinguin, sí, aquesta imatge o no la tinguin.
No, els periodistes sabreu, perquè els periodistes teniu les vostres sinergies amb les policies, les fiscalies i els jutjats, i us retroalimenteu.
Jo no les he tingut mai.
Bueno, tu no les hauràs tingut,
no,
però...
Jo no. Ja sé que existeixen, però jo no les he tingut mai.
Vamos, les conec de primera mà, de tal manera que el fiscal ordena l'atenció té el seu periodista. No, i el periodista
ja
que se'n suma algú té el seu jutge.
Ja ho sap prou, perquè jo sempre he treballat a mitjans...
És un sistema corrupte...
A l'Avui, a Públic, o a l'Ara, i ara a Nació Digital, que sempre hem hagut d'anar a roda d'aquesta corrupció policial i judicial. Pues, però això és corrupció policial i judicial.
I periodística. Que es retroalimenta entre tres actors que són els que determinen l'agenda política del país. Policies, jutges i periodistes.
Perquè avui el que hauria de passar aquí, perdona, Melero, el que hauria de passar avui a l'aeroport en condicions normals és que si l'han de detenir no fa falta que esperin que obri les portes.
Aquest senyor, si volen que vagi amb un jutjat, aquest senyor que no és un terrorista, ni és un assassí, ni res de tot això, serà tot loquillo que vulguis, però aquest senyor ha de rebre una citació a casa seva dient-li, escolti, el dia 11 vingui al jutjat d'instrucció 30 de Madrid,
etcètera. Però estàs d'acord amb que avui algú al matí, al Ministeri de l'Interior o un general de la Guàrdia Civil, no ho sé, no sé el rang, està decidint quin nivell de pena de telediari té el senyor Rubiales.
O el ministre.
O el ministre, sí, ja ho he dit, algú al Ministeri
d'Interior. O el director del país.
O a la policia.
No ho sé.
No crec que
sigui la premsa.
Ferran passa a tot als Mossos també, eh? Jo encara me'n recordo una instrucció de fa 10 anys, que em sembla que l'he dit diverses vegades, perquè em sembla tan gravós, 10 anys que es va instruir el cas Boreas de la Diputació, que es va detenir el president de la Diputació a casa seva, que encara s'està instruint, que s'ha arruïnat la seva vida política, que quan ho arxivin també ja el trucarem perquè ens expliqui el que ha passat, i que el van vendre els seus propis, i va ser els Mossos d'Esquadra els que van avisar tots els mitjans de comunicació, a tal hora aneu allí, que voldreu fotografiar com el detenim, tal qual.
A mi m'han avisat, policies que estan detenint el meu client, diu, vine que ja estan els periodistes aquí.
Hi ha una última qüestió, Anna.
No, que és de la publicitat. No,
Jordi, només he trigut 10 segons. Parleu de la ruïna de la vida política, però hi ha una altra vida que la gent té, que és la seva vida econòmica. Això implica advocats, implica procuradors, implica gastar-te el que no tens.
Bueno, els advocats implica merma en el cas d'alguns empresaris.
Bueno, alguns sí.
Els advocats és redistribució de la riquesa.
Quina barra que tens, Valero.
Tinc dos amics que pel seu nom els coneixereu i que no els penso dir els noms, perquè són tan diferents que si els dic tots quedareu, o sigui, no es diu ni Josep ni Jordi, que han coincidit amb l'espai-temps a enviar-me un missatge que ve a dir, imagina't si s'obren les portes de l'aeroport de Madrid-Barajas i tu que vens de Santo Domingo amb l'amant et trobes en 35 càmeres al davant. Són les 10:31 minuts. O al revés, clar.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça on estàs inscrit com a resident. Pots enviar el teu vot per correu certificat entre el 17 d'abril i el 7 de maig. I també podràs votar presencialment als llocs habilitats per a l'ocasió o al consolat corresponent entre el 4 i el 9 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Avui amb Endesa tens una oferta formidable. Tria formidable energia amb llum, gas i manteniment de gas i estalvia 620 euros en 2 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Contracta-ho ja al 876-0909, als punts de venda Endesa o endesa.com i comença a estalviar.
Avui, a dia, la taronja amb un 30% de descompte per només 3,69 la malla de 4 quilos. A botigues i a dia.es.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Pol Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC1.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria encendre ara mateix el llum de la teva cuina, preparar-te el dinar, rentar els plats. A Acciona Energia, líder mundial en energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous també!
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal Crack?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis Drac.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
El per què de tot plegat.
Són les 10:35. Mentre esperem quan surti Luis Rubiales, ara hi han convertit Luis Rubiales, que és el que deia el Ferran Casas fa uns moments, en una qüestió gairebé d'estat. Perquè tu, jo crec que deu haver-hi, això el letrado Milero deu saber, si la policia... O sigui, ara en aquests moments, he vist en una televisió a Madrid la connexió que hi havia efectivament, no sé si ha comptat bé el Parsiva, però si no ha comptat bé, poc li queda, 30 moltes càmeres allà. Clar, si tu vols fer un xou, el fas. Però jo estic convençut que si hi ha un ordre de detenció, que existeix un ordre de detenció, ho pots convertir, com deia el Ferran Casas molt encertadament, en un xou mediàtic o no. Perquè és evident que si aquest senyor arriba amb un vol d'Europa, baixa el vol d'Europa, a terra, i tan bon punt arriba a la portes, a les portes d'allà o al finger, ve la policia, escolti'm, es pot acompanyar i tu no el veus.
Exactament.
I tu no el veus. Ara veurem si això ho convertim en un espectacle o ho convertim en un fet racional. És a dir, la pregunta és si això a Alemanya com es resoldria, o a França com es resoldria, o fins i tot a Itàlia com es resoldria.
O com es resolia aquí, abans de que comencés tot aquest festival.
I quan comença tot això?
És difícil de...
Tu creus que comença? Per el primer record que tinc jo, eh?
Jo ho situo, i no, Macià, no per la persona exactament.
En Macià Lavedra i Lluís Prenafeta?
Jo ho situo amb els procediments d'espectacle del Garzón a l'Audiència Nacional.
Garzón comença, eh?
Sí. Jo crec que comença allà, amb el concepte de juez estrella, que comença en aquell moment.
Jutge instructor nefast.
Un jutge instructor nefast, per altra banda, efectivament. No va haver pràcticament cap instrucció seva que arribés a bon port. Però és el que... Jo crec, ho devia fer més gent, però que comencen aquestes sinergies amb les policies i amb els periodistes per fer de cada actuació judicial un espectacle.
Sí que és veritat que n'hi ha aquell cas, ara deien Jordi Terró...
Recordeu el Prenafeta?
Ah, exacte, amb una bossa de plava.
Amb una bossa d'escombraries, aguantant-se els pantalons perquè no li caiguessin.
El fan baixar perquè li vien del cinturó, el fan baixar de la cotxa amb ell i el Macià, tots dos.
Mira, ara et diu la Maica Navarro. A la Vedra, els pantalons, les bosses d'aquesta,
recordo, la primera imatge. Recordo perfectament que a més van deixar la camioneta posada de forma que les càmeres
jo
poguessin agafar.
Jo ho situo temporalment amb aquelles instruccions d'espectacle de l'Audiència Nacional. Sí. Després de lo del Pinochet i d'algun parell d'intervencions contra ET, el prestigi del Garzón, el prestigi mediàtic del Garzón està pels núvols, i el de l'Audiència Nacional també. I a partir d'aquí es converteix en una espècie de jurisdicció espectacle, com una espècie de cor penal internacional sui generis. generis, i d'aquí jo crec que venen molts mals. D'alguns jutges, perquè la meitat dels jutges de l'Audiència Nacional no es coneix ni Déu. Són tios discrets allà que van a, i senyores que van allà i fan la seva feina, i no els coneix ningú. Però el qui vol jugar al joc, el qui vol jugar al joc, viu dels mitjans de comunicació.
Atenció, perquè el vol sembla que ja ha aterrat. Segons Flight Radar, el vol és aquest, això de la boia. És com la Volta a Espanya amb José María García. Saps? El top, doncs això. Notícies d'última hora. A Torredembarra, que abans comentaven que allà va començar el cas 3% amb el famós pàrquing.
Sí, senyor.
Els Mossos han investigat la mort d'un home. La policia l'ha trobat aquesta matinada en un pis amb signes de violència. Ara la investigació està mirant d'aclarir què ha passat. Aquesta és la primera notícia. La segona notícia és que si sou fans dels Killers i estàveu pendents que fossin les 10 per comprar les entrades per anar al concert de Razzmatazz de dimecres que ve, la web de Live Nation diu que la prevenda s'ha ajornat fins d'aquí a una hora llarga, fins a 3:15. Les entrades, per cert, costen 96 euros. No, clar, per el Razzmatazz. I amb lo de la Mònica Oltra. Això és el que deia Isabel Díaz Ayuso l'endemà de la imputació de Mònica Oltra. Escolteu. Pobre, que li estic fotent un gol per tot.
La culpa no la tienen los jueces ni el resto de los políticos. La culpa es de la incoherencia y de estos hechos tan abominables que hemos conocido. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una mujer supuestamente feminista que no solo ha amparado y ha escondido el abuso a una menor tutelada por parte de esta administración. Ya no son solo sus palabras y su incoherencia lo que le están marcando el camino. Son estos hechos. ¿Qué mujer ampara que su marido esté prostituyendo a una menor que está tutelada por él mismo y permite que se cree una trama para dejarla a los pies de los caballos como una auténtica culpable, a una menor? Pues yo creo que habla por sí solo. El hecho me parece tan sumamente grave que, bueno, está claro que lo que tiene que hacer es cumplir y seguir el ejemplo de lo mismo que le exigía a los demás.
El, tant Melero com Mònica Hernández han fet el cara de bufacaldos, saps? Agafen, puf, quan escolten aquestes declaracions. Doncs mira, tot això, estimats, tot això fa que una enquesta de GAT3, GAT3 és el Narciso Mitjavila, Narciso Mitjavila, que darrerament no encertava gaire, encertava una, que diu que tot el merder que té Díaz Ayuso amb la seva parella no l'està afectant en res a les enquestes. Ans al contrari, Arnau Mañé té la nova enquesta de GAT3 a Madrid. Hola, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, és enquesta de GAT3 encarregada per la Comunitat de Madrid, enquesta feta, per cert, els últims dies, fa un parell de setmanes. Per tant, després de tot el cas de presumpta corrupció que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso i a la seva parella, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, doncs bé, efectivament, no es nota en els possibles votants, en els possibles resultats d'aquesta enquesta, perquè el PP d'Ayuso guanyaria les eleccions a Madrid per majoria absoluta, però és que, a més, milloraria els resultats d'ara fa un any. De fet, guanyaria 4 diputats més que en les eleccions del maig passat. Aconseguiria, per tant, 74 diputats a costa de pispar-li 2 escons a Vox i 2 més al Partit Socialista. Insistim, però, en què està feta per la Comunitat de Madrid o encarregada per la Comunitat de Madrid que difon el Partit Popular madrileny. Per cert, un parell de detalls més, Jordi, d'aquesta enquesta que són interessants. Pregunta pel cas Begoña, li diuen així literalment, el cas que esquitxaria la dona de Pedro Sánchez, i un 60% dels enquestats creuen que hauria de passar, hauria d'estar investigada o que hi hauria una responsabilitat de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, però no pregunta aquesta enquesta pel cas d'Isabel Díaz Ayuso, pel cas de la seva parella. En canvi, sí que pregunta l'enquesta per la gestió de les residències a la Comunitat de Madrid. No pregunten com ha estat aquesta gestió, la gestió que n'ha fet el govern d'Ayuso, sinó que pregunten si creuen que l'oposició ha polititzat la gestió de les residències durant la pandèmia. Un 69% creu que sí, que l'oposició ha polititzat la gestió de les residències a la Comunitat de Madrid.
Molt bé. Pràcticament...
No em va estranyar gens aquest resultat, perquè ja tothom, els electors, ja donem per descomptat que aquestes querelles i aquestes imputacions estan motivades políticament.
Correcte.
I magnificades políticament. Amb la qual cosa, quan li foten una querella a un dels nostres, pues, ens és absolutament igual, o inclús encara ens galvanitza més el vot. Diu, ah, sí, el voleu imputar? Doncs pues encara el voto més.
Potser hi ha l'Emirat Melero, es confirma la teoria de la futbolització de la política.
Efectivament.
Bueno, és a dir, aquests són dels meus, per tant, jo sóc el hooligan dels meus. Jo sóc soci, pago la quota, i sóc electorats... del Barça fins la mort. Doncs jo sóc del PP fins la mort.
I que hi ha electorats que són més permeables o menys impermeables a la corrupció.
Correcte.
I els votants del Partit Popular, doncs, està demostrat, malauradament, que els escàndols de corrupció dels seus líders els afecten
home,
menys.
Però no ens quedem amb el Partit Popular, no ens quedem amb el Partit Popular, perquè si seguim la llista, ja a partits d'abast nacional ja no vull entrar, però em fa l'efecte que dels que han tocat poder no se n'escapa ni un.
Aviam, mentre esperem, evidentment, micròfon obert amb Barajas és la nostra prioritat, però abans jo em sap greu...
Perdona, Jordi, hi ha una qüestió que no acabo d'entendre. Si aquest senyor hi ha ordre de detenció,
sí,
no passarà del control de passaports?
Teòricament no.
És que per
no hauria de passar.
Això no té no cap sentit. De què és a dir, el Guàrdia
però
Civil...
Però que hi hagi una ordre de
detenció. La Guàrdia Civil no vol convertir això en un espectacle.
Clar, però...
Si ho vol convertir en un espectacle, serà la detenció en directe, perquè això ja ho hem vist, Ramon.
Però és que hi hagi una ordre de detenció d'aquest senyor, és una aberració, és que és brutal això, que un senyor se'l detingui d'aquesta manera, que hi hagi una ordre d'atenció d'una persona d'aquesta manera, vull dir, és que és grotesc,
però
és que ens ho estem carregant tot. Yes. Aquest senyor ha de rebre una citació a casa seva de venir un guàrdia urbà, un policia local, escolti, presentis a les 11 del matí demà al jutjat d'instrucció 40, ell el detindran o no el detindran, o el que sigui.
Que diu una cosa, però també diu una cosa, no és per defensar, com ell ha dit, com ha dit el propi Melero, aquest senyor Quinquí, és a dir, els últims golpes del Torete, José Antonio de la Loma, és igual. Estem parlant d'un senyor que no ha matat a ningú. O sigui, ni a cap homicidi, és a dir, a cap fotut mala caixa, veurem, això s'haurà de veure un jutge.
No, és que el que val per nosaltres i pels altres. El que val per la Rita Barberà, val per la Mònica Oltra. Perquè si no és així, no val per ningú.
A veure un moment, hi ha un ordre de detenció. Aquest senyor passa per davant d'una autoritat com és un guàrdia civil. I passarà i no l'agafaran? Això no ho entenc, no té cap sentit. Si hi ha un ordre de detenció, efectivament.
El control se'l tindrien ja, i dir, escolti, vingui amb nosaltres.
Exactament.
I per la sortida de la policia, sense passar per la premsa,
sense passar per la
directament
premsa,
cap a la comissaria o cap al jutjat.
A no
cap,
ser sí, que a algú tingui ganes, que 30 càmeres de televisió...
Per exemple, el senyor Marlaska, li pot venir de gust, que el senyor Marlaska és de la cultura de l'Audiència Nacional, és de la cultura de la mediatització de la justícia.
Està bé que portem les coses a segons quins extrems, però això em semblaria ja una cosa absolutament denigrant i que no té cap explicació.
Estem
lògica.
Farts de veure-ho. Persones inofensives, com podia ser, com hem parlat aquí alguna vegada a l'extresorer de Convergència, que hauria fet el que hauria fet, emmanillats de manera pública davant de les càmeres. Vull dir, això, aquesta part, vull dir, algú es deu pensar al Ministeri de l'Interior, o a la Fiscalia, o a la Justícia, o als mitjans de comunicació que es prestigien fent aquestes coses. Jo entenc que es degraden constantment.
Clar, és que... Jo recordo el Sandro.
Bueno, clar, exemple, un cas.
Jo recordo el Sandro Rossell. El Sandro Rossell dient, que encara me'n recordo, que el Sandro Rossell dius que em vaig assabentar pels amics. Perquè escoltava, i escoltant la ràdio, estava escoltant RAC1, i van a parlar el Sandro Rossell, estava a casa.
Mi, tu, estava a casa.
Jo estava a casa, estava a casa. Vull dir, esclar, t'assabentes d'aquestes coses, i dius, una operació d'envergadura, i a més t'avisaven, a les 8 del matí, ojo, que a les 8 passarà
que
alguna cosa.
Que passarà alguna cosa, estigueu al tanto.
Hòstia, és que...
Aneu a tal puesto, que sabreu alguna cosa. Però això, la veritat és que això és una... Aquí, evidentment, ja no tenim res a veure els mitjans, perquè en definitiva, lògicament, el que té la sort, entre cometes, de que l'avisen i per tant pot tenir la informació, la nostra feina està als llocs. Ara, tio, que un jutge o que la Guàrdia Civil o que els Mossos d'Esquadra utilitzin això, sobretot pel desprestigi que suposa per la persona.
O el ministre. O el ministeri.
Bueno, jo ja no havia arribat
No seria la primera vegada al nostre país.
Escolta, una cosa, deixeu-me... Com estem pendents del que està passant a l'aeroport de Barajas, faig una cosa. Hi ha un altre element avui que és molt important i molt noticiable, però vull fer tres preguntes concretes perquè jo he de fer la declaració de la renda com a bon ciutadà i bon contribuent i vull saber exactament què passa amb algunes coses, perquè començo a tenir la mosca darrere l'orella amb algunes coses que estan passant. Per exemple, amb el tema Bizum. Que hi ha llocs que vaig a pagar amb Bizum i em diuen no em paguis amb Bizum.
Perquè hi ha un límit.
Perquè hi ha un límit. 1.000 o 12.000. No,
home, perquè, si no, perquè segons quines feines, segons com és amb Bizum, ho has de declarar, això. Bernat Pons és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Senyor Pons, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Per cert, primera novetat, qualsevol autònom ha de fer, encara que guanyi poc, ha de fer la declaració, i aquest any?
Sí, aquesta és una de les novetats, perquè fins ara hi havia un límit de 1.000 euros que per sota d'aquest nivell qualsevol autònom, empresari individual no havia de fer la renta, per sobre sí, i ara absolutament tots els autònoms que estiguin d'alta com a empresaris han de fer la declaració. Mm. Han de presentar la declaració.
Val. Una cosa molt important. Vostè també deu recomanar revisar bé l'esborrany abans d'enviar-lo, perquè n'hi ha molts que presenten errors. És a dir, això és una altra cosa que també algun dia n'hem de parlar, que és que Hisenda ens envia un esborrany. Aquest esborrany, nosaltres, com els envia Hisenda, molta gent el dona per bo, però si el presentes i no és bo, et sancionen.
No, exacte. És un tema que està bastant... que Hisenda fa alguns moviments, però legislativament no ha fet res. No hi ha un dret a l'error. Si tu t'equivoques i quan presentes, quan firmes un esborrany, estàs confirmant, a partir de la informació que et donen, pots tu qui ho està confirmant, si alguna cosa no està bé en detriment de la Hisenda pública, això és sancionable i no pots dir que m'he equivocat. I un altre tema a tenir en compte també és que poden haver-hi... a favor teu, situacions, deduccions, que has tingut un fill, mil coses que no surtin a l'esborrany, i quan tu confirmes, el Hisenda el que no fa és avisar-te si pagues de més. Per tant, és important, importantíssim, revisar l'esborrany i les dades que hi consten.
Mm-hmm. Obro parèntesi cap a un altre cantó. Perdona, Bernat. Sí. Perdona, La Sexta està dins de l'avió, efectivament, i Luis Rubiales va en aquest avió. Tanco parèntesi. No, no, és que esclar, és que això ara seguim en directe aquí a RAC1, el recorregut i el xou mediàtic de l'arribada de Luis Rubiales, que té nassos la història.
Però estàs pensant bé, Basté.
Sí. Sí, 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 és un matí de ràdio molt maco, la veritat, sí. Perquè a mi m'agraden aquests fregaus, el que passa és que crec que parla... És a dir, bueno, el Luis Rubiales té el seu... té aquesta, tot aquest merder. Se l'ha creat tot ell perquè s'ho podria haver estalviat tot això ell
sí,
també.
Sí, però ningú no pararà fins que els destrueixin del tot.
Tu creus, no? Sí. O sigui, és Casa Major, eh?
És Casa Major, eh? També ajuda.
És Casa Major. Sí, ell francament, ens ho podria posar més fàcil els que defensem una certa equanimitat amb els donats.
Hi ha una cosa que...
Perdó, un instant, deixa'm acabar amb el Bernat, que així ens hi ha, que vull saber algunes coses. Hi ha un oient que ens fa arribar una consulta al correu electrònic del programa. Va tenir uns 20.000 euros del primer pagador i 680 d'una baixa mèdica. En aquest cas, està obligat a fer la declaració?
No estaria obligat, en principi, deixant de banda altres factors que ho poguessin obligar, perquè fins a 22.000 euros, quan es té un sol pagador, no s'ha de presentar declaració. I si hi ha altres pagadors, i aquests altres pagadors estan per sota els 1.500, tampoc ho obliguen. El que ha canviat aquest any és que cal presentar declaració quan hi ha més de dos pagadors, quan hi ha més d'un pagador, sí, quan hi ha dos pagadors o més, quan supera els 15.000 euros, però entenent que tots els pagadors superen els 1.500 euros. Mm-hmm. Per tant, en aquest cas que em comentes, en principi, jo entenc que no hauria de presentar.
Val. S'ha parlat de que si s'ha d'incloure la renda, les vendes que es facin a través de plataformes de segona mà com Wallapop o com Vinted, per exemple.
Sí, és un altre tema que està en debat, i més tinguent en compte que Hisenda, a partir d'aquest any, demana informació a aquestes plataformes de les operacions que superin els 2.000 euros o quan una persona fa més de 30 operacions anuals. Per tant, no hi ha cap canvi normatiu amb obligació de declarar. Quan un guanya diners amb una operació, ho hauria de declarar. I si en fa la seva activitat econòmica, com habitual, encara més, perquè llavors s'ha de registrar com a empresari en aquesta activitat. Però si és una operació puntual, s'hauria de declarar quan el que se n'obté és superior al que va costar.
Anem al Bizum. En quins casos s'han de declarar els pagaments per Bizum?
A veure, això és diferent al tema de plataformes tipus Vinted o Pop que el Bizum. El Bizum és un mitjà de pagament. Llavors, s'ha de declarar en funció del que en facis. Si el que fas és donar diners com donaries en efectiu per passar comptes a una compte del pagar un menjar en un restaurant, no cal declarar res. Situacions així, és un mitjà de pagament. Si el que hi ha darrere és una operació econòmica per un empresari que es dedica habitualment a transmetre béns, doncs ho hauries de declarar, però no específicament el Bizum, sinó l'operació que hi ha al darrere.
Ara vull explicar amb els apunts que d'aquí al món a RAC1 que en els pròxims anys Hisenda podria engegar una campanya d'inspecció per detectar si hi ha frau en alguns pagaments per Bizum. Vostè creu que això pot passar, que l'agència tributària ens pot demanar aquesta informació?
A veure, les entitats financeres han de declarar, em sembla que és a partir de 10.000 euros, anuals doncs, informen de les operacions bancàries i no pot incloure les de Bizum. Hisenda cada vegada té més mitjans per accedir a les operacions que s'estan fent i, de fet, és la seva feina buscar-se. Per tant, no és descartable. Ara, no ho portaria a la paranoia de no fer operacions per Bizum, que són perfectament legítimes sense... Però el fet que siguin informats és com si fem una transferència, doncs el mateix si fem un Bizum. Queda un registre de l'operació que hem fet.
Hauríem de tenir més cura en les operacions que fem de Bizum?
Clar, depèn de les operacions que fem.
Clar, si fem operacions de mil en mil, evidentment no. Esclar, hauríem d'estar pendents. Ara, si fem de 50 perquè no sé què has de pagar això, o 50 d'això o l'altre, aquí no passa res.
Jo no hi veig cap problema.
Un plaer, Bernat Pons, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Fins molt aviat.
A vosaltres.
Bernat Pons, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Una pausa, tres minuts, i cap a Barajas.
RAC1. Ara, si ets d'IKEA Family, els divendres tens dinars, berenars i sopars amb un 50% de descompte en els plats principals.
És ben fàcil.
Menges al restaurant d'IKEA el divendres i t'estalvies Helften, és a dir, la meitat. Els Fridag, vull dir, els divendres, fes el suec, paga la meitat. Més informació a ikea.es/Catalunya.
Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes desconnectar el cap de setmana. Vàrem fer una escapada a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I el restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb el codi promocional RAC1, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El 9 de novembre, al Poble Espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a betardeofest.com.
Yeah! Qui salga!
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Damaris a la Verd arriba a Ànec Blau. El proper dia 6 d'abril, la Damaris interpretarà les cançons del seu repertori dels concerts en família. No deixis passar aquesta oportunitat. El concert és gratuït. Recorda, dissabte 6 d'abril a les 5 de la tarda al Centre Comercial Ànec Blau, a Castelldefels. Per a més informació, visita anecblau.com. Ànec Blau, som família.
Arriba per primera vegada al nostre país Pinocchio. Una exposició immersiva i emotiva sobre un dels personatges més entranyables de tots els temps, Pinocho.
Fins al 20 de maig, viu una experiència única al Poble Espanyol amb projeccions multimèdia i una espectacular sala immersiva.
L'entrada a Pinocchio inclou la visita a tot el Poble Espanyol. Més info a poble-espanyol.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Toldos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Takeuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laos Garnacha, Tres Naus Rosat i L'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i les 11. Aviam en Roger Perciba des de l'aeroport de Madrid-Baraja. Roger, hi ha alguna novetat o què?
Doncs mira, la novetat és que ara, si no hi ha 30 cabres, n'hi ha 31. Perquè, sí, no. El desplegament de mitjans és impressionant. És a dir, a veure si us ho puc descriure. Hi ha la porta d'arribada, aquestes portes que s'obren i traspassen els passatgers que han volat. Doncs tots els periodistes, totes les càmeres, hem fet una U, hem fet una semicircunferència al voltant d'aquesta porta, estem tots pendents de tothom que traspassa aquestes portes. Si veiem molt trànsit de policia nacional que entra i surt, si hem vist passar fa uns minuts una comitiva de 6 persones vestits de civil, però que passaven la targeta per entrar per la porta, és a dir, podrien ser agents de policia de l'aeroport de Barajas, però sense uniformar, que han passat aquesta porta cap a dins, alguns amb carpetes, és a dir, amb certa aspecte de... podria ser de policia judicial, per què no? I hi ha molt desplegament també de vigilància privada de l'aeroport. A un costat i l'altre de la porta, d'aquesta porta d'arribada, hi ha agents de policia nacional, hi ha 2 agents a cada costat, també podem comptar 5 o 6 més darrere nostra, i com us deia, molts agents del Servei de Seguretat Privada de l'aeroport de Barajas.
Val. He de dir que, aviam, deixa'm veure. Sí, el mòbil de l'Anna Pastor fa estona que està desconnectat, o sigui, de fa hores, però no sé si he canviat el mòbil, que crec que no. Però sí que em diuen és que la Sexta té ha filmat a Luis Rubiales en aquest avió. Ara veurem el què. Anna Gómez, que estàs molt callada darrerament amb el tema Rubiales i tot el que està passant, què, les mans al cap, no?
No ho sé, jo la veritat és que en part comparteixo les tesis del Melero de que no n'hi ha per tant per aquest show mediàtic,